pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima. Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercorder. Amb mercat firal, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Corder. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a eldeugust.com.
Busques el regal perfecte per a la mare? Del 27 d'abril al 7 de maig, vine a Jardiland i descobreix la nostra selecció d'idees regal pensada especialment per a ella. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Avui, a la tertúlia, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
10 i 1, molt ràpidament, si algú vol dir alguna cosa sobre aquest tema que posava sobre la taula la Mònica Terribas, sobre aquestes macrooposicions que es van fer aquest cap de setmana, que unes proves que van ser absolutament caòtiques, amb més de 13.000 aspirants i amb problemes de tota mena, que explicàvem avui al matí, segons us avançava ahir RAC1 algunes d'aquestes proves, aquelles sobretot en les que hi va haver les incidències més greus, es podran repetir abans de l'estiu. Si algú vol dir alguna cosa sobre aquest tema, i després vull que parlem un moment del tema que ens ha monopolitzat l'última setmana a RAC1, que és el Brus, i que a més tinc dues trucades que jo crec que són força interessants. Algú més vol dir alguna cosa sobre aquest tema?
Jo crec que fan falta unes explicacions, i sé que he llegit que la consellera de Presidència compareixerà al Parlament, perquè és molt important la seguretat d'aquella gent, la seguretat jurídica i de tot tipus, d'aquella gent que es presenta a una oposició que s'ho ha treballat, que s'ho ha preparat, etc., i que es troba un fiasco d'aquesta magnitud, no? I, per tant, a l'espera d'aquestes explicacions, la veritat és que dona una imatge, bueno, doncs una mica malmesa de lo que és organitzar una qüestió tan important com és aquesta.
I el fet que tu subcontractis...
Clar...
El fet que tu subcontractis amb una empresa perquè t'organitzi i et faci les oposicions no t'eximeix que hagis de fer un control rigorós de com es fan. O sigui, això no és... Miri, escolti, li passo a vostè aquest tema i ja em dirà qui són els que aproven. No, jo crec que l'administració té que ser responsable. Té que tenir gent mirant com es fan les proves, veient... O sigui, donar el màxim de garantia a les 13.500 persones que es van presentar per obtenir les 1.800 places. No es pot fer tan malament, ho sento molt. O sigui, si no sabem... No és una cosa d'una gran complexitat tecnològica. És que és fer uns exàmens. I fer uns exàmens, jo no sé si s'ha de pagar un milió i mig per aquesta subcontratació, però que a sobre surti aquest fiasco que va sortir, home, no ho sé, si no sabem fer això, no sé com volem arreglar el problema de la sequera. De debò, crec que hem de lluitar perquè les nostres institucions funcionin, perquè siguin garantistes, perquè siguin eficients. El que no pot ser és que, carai, els problemes més elementals no siguin capaços de resoldre'ls, perquè extrapolant penses, carai, si no saben resoldre els problemes més elementals, com resultaran els més complexes? Jo crec que això, vaja, moltes explicacions s'hauran de donar. De fet, la consellera Vilagrà ja ha dit que aniria al Parlament. Ho han demanat diferents grups, perquè no és un tema menor, ni molt menys.
La reacció del govern ha sigut immediata i això és una bona notícia, però és evident que aquí en una oposició d'aquesta complexitat, perquè, com dèiem, hi ha 13.000 persones que aspiraven a 1.800 places, això vol dir persones amb nervis, tot el que suposa una oposició, que ho sabem, i hi havia moltes qüestions, al marge d'errors terribles, com que vagis a fer una oposició com a treballador social i et plantegin un examen que no, res no té a veure amb el que tu vas examinar-te, que és que aquesta és la que s'ha anul·lat i em sembla increïble que pugui passar això. Hi ha unes qüestions organitzatives de, diguéssim, de tranquil·litat a tots els opositors, a tots els que anaven a fer aquest examen, que ho enterbola tot, no? Perquè si hi ha 13.000 persones tenses, incòmodes, que no saben on van, que s'estan esperant, tot això altera el resultat d'un examen. Els que fem examen sabem que la tranquil·litat dels estudiants quan estan davant d'un examen és fonamental perquè ells se sentin que han tingut un examen just, no? Que les condicions amb les que fan l'examen siguin òptimes, perquè això altera el rendiment intel·lectual, altera la seva tranquil·litat davant de l'examen, ho altera tot. I el caos que es va viure ahir, que testimonien i que jo hi vaig estar escoltant molts dels testimonis que ho deien, doncs escolta, això altera del tot el resultat, no? I això és greu, s'han de donar explicacions ràpides i prendre mesures perquè afecta el futur de moltes persones.
Que en aquesta línia el que sorprèn és que tu pots subcontratar una empresa, que a mi em sembla una cosa, en fi, novedosa, per dir-ho suau, no? Però que ningú exercís el control, estigués a sobre del tema, de que els exàmens fossin els correctes, de que les condicions en què es fa l'examen fossin les correctes. Perquè, vale, tu dones a una empresa, creus que l'empresa ho farà bé, però tu has de supervisar que les condicions en què es desenvolupa aquest tema són les que són les adequades, perquè la netedat del procediment és el que t'avala després els resultats. I a mi el que em sembla més sorprenent de tot això és que, al marge de que ja dic, lo d'entrada, lo de donar a una empresa, pues té els seus quers, però la supervisió, per no dir el control, però bueno, la supervisió de tot el procediment no hagi estat sobre la taula. Això és realment sorprenent.
Algú més?
Bueno, que no és la primera vegada.
És que com ens estàs administrant a distància, Sergi, és molt complicat, això.
Ja.
És molt complicat.
No cal que ho juris, Mònica. Digues, Sampa.
No, que no és la primera vegada que succeeix. És a dir, hi ha hagut exàmens, oposicions que s'han fet i que han tingut dificultats, i per tant això no es pot permetre. És a dir, com deia la Mònica, és a dir, la preparació d'un opositor als anys, moltes vegades al darrere d'aprendre's un programa per superar aquestes proves i que després, quan arriba el dia, et trobis en aquest tipus de problemes, doncs és una qüestió que no es pot permetre, i per tant, si ha passat, el que ha de servir és perquè no torni a passar més.
Val, aquest cap de setmana, aquest caos amb les macrooposicions, recordem, 13.000 aspirants, No és l'únic tema, òbviament, que ha mobilitzat milers de Barcelona, de persones a Barcelona. L'altre és, òbviament, els dos concerts de Bruce Springsteen, amb aquests bojos, perquè sou, i admiro, Tian, sou uns bojos, els fans de Bruce Springsteen, sou uns tarats, que no hi ha qui us pari, i que per una banda t'he de dir que em sembla meravellós aquesta passió, i que vam parlar divendres, crec que era, clar, vam juntar en aquesta taula Nacho de Sanahuja, Jofre Llombard, gent que es desviu per Bruce Springsteen, i aquesta passió s'ha notat aquest cap de setmana per tot arreu, amb gent fent cua a l'hotel La Florida per veure si Bruce Springsteen sortia a esmorzar, si se'n anava a dinar, si anava a berenar, si se'n anava amb els Obama a passejar pel Born i a veure coloms o no, i tot aquest moviment, jo no sé si la persona que tinc ara al telèfon ha fet tot aquest seguiment a Bruce Springsteen com una gran fan més, però em consta que és molt fan. I em consta des de fa menys d'una setmana. No sé si ho recordareu, el dimarts de la setmana passada vam trucar a la secretària de Salut Pública, a la Carmen Cabezas, a la doctora Carmen Cabezas, per preguntar-li sobre aquesta notícia que havíem conegut de que la Generalitat havia demanat al Ministeri de Sanitat que retiri les mascaretes de residències, hospitals i farmàcies. Vam parlar amb ella d'això i vam descobrir que és una fan absoluta de Bruce Springsteen, i no només això, sinó que aniria tant al concert de divendres com al concert de diumenge.
Perdona, el que és més important és que va estar al concert de l'any 81.
Ah, exacte.
Quan encara no hi havia aquesta bogeria al voltant de Bruce Springsteen, ella ja era al Palau d'Esports, crec.
Doctora Carmen Cabezas, bon dia.
Bon dia.
Què tal la veu, primer de tot?
Bé, la veu bé. Sí, sí. No, la veritat és que quan estaves dient... A veure, jo no he anat a la Florida, ni m'agrada perseguir a ningú, perquè, vull dir, lo primer per mi... bueno, que no dic que la gent no tingui respecte, que sí que ho tenen, però vull dir que estic segura que si Bruce volia passejar per Barcelona, volia passejar el més tranquil possible, malgrat que és una persona superpropera, per lo que jo sé, i estic segura de que va fer autògrafs d'una manera, doncs, amb molt de carinyo, però no m'agrada ja. Jo crec que em coneixo una miqueta de lluny i soc una persona bastant discreta, a part de molt tímida,
Com han anat els dos concerts? Quedes amb algun en especial o els dos, si endavant?
Los dos, la veritat és que sempre, perquè si algú et demana com vas a dos concerts en tres dies o dos dies de diferència, és que qualsevol persona que hagi anat a un concert de música clàssica, de música rock o de lo que sigui, cada interpretació és diferent. Quan vas a sentir també al Palau o al Liceu o el que sigui, cada interpretació és diferent. Es produeix una màgia diferent. I jo crec que els dos van ser magnífics, i abans el teu company deia, el del 81, jo ahir llegia un article del Jordi Amat, no sé en quin diari,
i ell estava
parlant del concert del 81, i jo no sabia que estaven els vídeos del Manuel Huerga penjats. I em vaig anar al vídeo del Thunder Road. I la veritat és que, clar, tu veus a Bruce, que estava movent-se per tot l'escenari. El Bruce d'ahir no es movia. Però és que qui no voldria arribar als 73 anys com ell? O sigui que el tema està en que cada concert és diferent. El concert del divendres i el del diumenge van ser diferents, i al mateix temps, ja fets d'una manera molt professional, eren també d'una manera... molt iguals en quant a la qualitat, però sí que diria que valdrà molt la pena estar en els dos concerts.
Tian?
No, jo vull dir una cosa relacionat amb la doctora Carmen Cabezas, però no perquè si ja en sigui la responsable en absolut, però abans t'ho deia fora d'antena. L'Springsteen ha fet ja no sé quants concerts a Barcelona. La bogeria que hi ha hagut al voltant dels concerts d'aquest cap de setmana, jo no l'havia vist mai. Insisteixo, és que n'ha fet molts ja de concerts.
Estic d'acord.
Crec que potser, doctora, hi té a veure, això és una altra teoria, ja n'he fet una a les 9 del dematí, ara en faré una altra, crec que potser hi té a veure el fet que hem estat 2-3 anys en pandèmia. Que l'última vegada que va venir Bruce Springsteen l'any 2016, el món encara no havia canviat, ni havíem tingut el xoc que vam tenir, i jo ahir estava a l'Estadi Olímpic i veia aquelles 60.000 persones juntes, és igual que fos un concert de Bruce Springsteen o serà d'aquí 4 dies els concerts de Coldplay, i va haver un moment que pensàvem, hòstia, no sé si pensàvem, no tornarem a viure aquestes experiències massives, no? Aquestes menes de comunions que són els concerts, no sé si pensàvem que no ho tornaríem a veure, però en tot cas ho trobàvem molt a faltar, perquè hem estat molt sols durant molt de temps i hem tingut tota aquesta història que vostè sabrà molt millor que jo, del metre i mig de distància, de la mascareta, i la gent ha trobat tan a faltar aquests esdeveniments com aquest, que crec que per això ara tothom ho intenta disfrutar molt més, perquè es valora molt més poder viure coses com aquesta.
Jo crec que sí, estoy de acuerdo. Y yo creo que ya para mí dos cosas. Una de ellas es que en el momento de gros de la pandemia, en el momento en que de verdad los hospitales estaban plenos de malalts, las UCIs, también las funerarias, y todo eso, pues había que actuar de alguna manera, y yo creo que las medidas que se van a posar, que se van a posar a nivel internacional y que vull dir, yo en aquel momento no estaba en aquesta part de les decisions, doncs jo crec sincerament que van ser necessàries, però van tenir tota aquesta altra feta que la veritat és que estaven tots molt necessitats. I després, a part d'aquesta comunió que dius, aquesta sincronicitat que es produeix, està el fet de l'art, l'art que ens uneix també d'una manera profunda i que sents aquesta connexió en un músic determinat o en tot una banda, perquè el fet de Bruce no és sol. Ahir hi havia 17 persones que estaven tocant i cadascú tocava millor que l'altre. És a dir, que és, això és una meravella. Però aquesta sincronicitat que es produeix en el del costat, jo ahir l'entrada la tenia per mi sola, perquè la va comprar el meu marit, que l'agrairé tota la vida, i llavors només va aconseguir una entrada. I llavors, bueno, era el meu regal d'aniversari. Llavors, aquesta cosa d'estar al costat de dues persones que no coneixia però que se sabien les cançons, que vibraven igual i tot això és una cosa màgica i la veritat és que sí, estic d'acord. Necessitem cerimònies, necessitem espais per retrobar-nos, per tenir un espai d'estar a prop dels altres.
Va tocar tant Thunder Road com Meeting Across the River, no? Les seves cançons preferides.
Thunder Road sí, les dues, Meeting Across the River no la toca mai, no és una cançó per concerts, és una cançó que jo crec que, vull dir, a mi m'agrada des de fa molts anys, però és una cançó d'aquestes per estar tranquil·la a casa,
de gaudir la intimitat.
A casa o en algun lloc, sí, és una cançó trista, com totes les seves, de perdedors. I Thunder Road, sí, la Thunder Road és magnífica i és el gran himne.
Doctora Cabezas, una última pregunta, pura curiositat. Té entrada per algun altre concert d'aquesta gira de Bruce Springsteen per Europa o
no,
ja n'he tingut prou?
No, jo només he anat a concerts a Barcelona, he anat a bastants a Barcelona sempre que he pogut, i una vegada quan vaig fer 50 anys em van regalar un concert fora de Barcelona, va ser el meu regal d'aniversari, però sempre, jo no em moc per allí, mai estic en primera fila, ja deia que soc molt disfeta, tinc grada, tinc també una edat, i això, en 42 anys, que crec, o 41 des del 42, des del concert del 81, pues ja he anat 15 vegades, tampoc és tant.
Home, tampoc és tant. Em sembla que està prou bé, de la cabeza. Tien,
està molt bé.
Quants concerts del Bruce?
No ho sé.
Una quinzena t'encaixa, també? Com
bastants més, jo crec que bastants més.
Bastants
més. No els he comptat, no ho sé. Jo vaig a Roma, també, eh?
Sí?
Sí.
Gaudeix molt.
Home, i deixa'm dir que la doctora abans parlava de la banda, perquè tothom destaca que Bruce Springsteen tingui 73 anys i estigui tan en forma, és que tots els altres també en tenen 70.
Sí, està molt bé.
Max Weinberg, que és el bateria, està 3 hores amb la bateria. O sigui que no... Jo crec que fins i tot té més mèrit que l'Springsteen, eh?
I fent aquest duo en l'altra bateria que només és el nom, i la veritat és que és estupendo. I jo crec que la gran cosa és el Jake Clemons, que ja està ocupant l'espai del seu tiet.
Sí, senyora.
Doctora Cabezas, moltes gràcies i a descansar, a recuperar-se d'aquest cap de setmana intens d'emocions.
Sí. Doncs vosaltres també.
Gràcies. Like a friend. Remember, just don't smile. Els dos concerts de Bruce Springsteen d'aquest cap de setmana han donat el tret de sortida a la temporada macroconcerts a Barcelona, no oblidem això. Després del Bosc, aquest estiu passaven per la ciutat artistes, atenció, com Elton John, Beyoncé o Harry Styles, per exemple. Però la pregunta que ens sorgia aquest matí a la redacció era: per què cantants d'alt nivell d'aquest alt nivell, estrelles mundials, trien venir a Barcelona a fer els seus concerts i, per exemple, no van a Madrid. És a dir, si aquí hi ha la raó és econòmica, la raó és de tradició, la raó és pura i organitzativa, és pura d'organització i logística, no ho sabem. I per entendre aquest fenomen, tenim en antena el Tito Ramoneda, un dels clàssics dels concerts a Barcelona, fundador de The Project, una de les principals promotores de concerts del país. Tito, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Has anat al Bruce?
No. Estava començant la gira del senyor Joaquín Sabina, a Úbeda.
Que Déu-m'hi-do, també. Tito, per què Barcelona és... El que preguntava ara, és una ciutat que atrau els concerts de tantes estrelles i fins i tot arriben a prioritzar-lo per davant de Madrid?
A veure, has parlat de diferents aspectes, culturals, tradició, etc. No hem d'oblidar que això no és ara, no és un fet d'una moda. Barcelona, des de fa moltes dècades, és un punt de referència a l'estat espanyol. Als anys 50 teníem a Lionel Hampton, als 60 la Fitzgerald, la Duke Ellington, Pete Seeger, en fi, i als 70 és quan irrompeix, diríem, tots els artistes més de rock, no? I inclús el propi Bosch que veiem aquí al Palau dels Esports. La proximitat a la frontera francesa feia possible que l'entrada al territori espanyol fos més senzilla. De fet, Barcelona i Sant Sebastià acostumaven a ser porta d'entrada i sortida d'aquestes gires. Aquest jo crec que és un factor. Més enllà d'això, Barcelona és una ciutat absolutament oberta a la cultura, amb una trajectòria, una tradició, amb grans equipaments per fer concerts, i després amb una afició que realment sap reconèixer, una afició que coneix, que mediterrània, calenta, però a la vegada amb molt coneixement. Penso que aquest fet, juntament després amb el moment dels Jocs Olímpics, en el moment en què es posen en dansa sobretot un equipament com és el Palau Sant Jordi, que no existia a cap altre indret de la geografia espanyola, la pròpia remodelació de l'estadi olímpic, fue que Barcelona esdevenissi això, un referent al territori espanyol. I penso que aquest podria ser un anàlisi,
Perquè artistes com Bruce Springsteen, òbviament, perquè ha vingut 350 vegades a Barcelona, però grups com Coldplay o artistes com Madonna, Elton John, etc., ells en són conscients d'aquest element que té Barcelona? És a dir, a l'hora d'organitzar una gira, un artista d'aquest nivell decideix, té pes a l'hora de dir vull anar aquí, vull anar allà, aquí no vull anar, aquí no, aquí sí, i fa peticions en aquest sentit i alhora descarta, o bàsicament s'adequa al que li posen des de les promotores?
A veure, al final hi ha un tema, lògicament, d'organització d'una gira, de logística i de quines són les millors condicions per poder fer els concerts. Si el Camp Nou estigués ja amb obres i l'estadi olímpic estigués ocupat pel Barça, probablement Springsteen no hagués començat la seva gira europea a Barcelona, ho hagués fet en una altra ciutat, no sé si de l'estat espanyol o a Europa, i no hagués visitat Espanya. Per tant, hi ha una part, lògicament, conjuntural, una part d'organització de gira, de moments, la disponibilitat dels espais és clau, les recaptacions, aquí és on entra tot el negoci de la música, i no és tant el promotor que acaba decidint, sinó les pròpies grans agències mundials les que acaben marcant quins són els routings, i evidentment el pes sobre les recaptacions és important a l'hora d'escollir. Però no dubto també que hi ha artistes que volen actuar a Barcelona. I estic convençut que en aquest cas el Bosch ho tenia en el punt de mira, vull dir que per ell Barcelona és prioritari, però hi ha altres que també estan amb...
Com per exemple?
Aquesta...
Com qui?
Pues mira, hi ha un artista, és igual, en un altre àmbit, que és Caetano Veloso, que estima Barcelona, per sobre de tot, i sempre té la voluntat de venir a Barcelona. En aquests moments només anuncien Madrid. Esperem que pugui anunciar properament Barcelona. Però bueno, no ens podem adormir, tampoc, per un altre costat. O sigui, ens mirem molt al melic, Barcelona. Uh-huh. Fantàstic, tenim els grans equipaments i som un punt de referència. Compte, perquè també als anys 70 la indústria discogràfica estava basada a Barcelona. En aquests moments les grans promotores de concerts estem establides a Barcelona, però compte, no ens despistem, i sobretot reconeixem que tota aquesta realitat que vivim amb la música en directe ve absolutament provocada perquè hi ha hagut un teixit empresarial, un teixit privat, que ha tirat endavant projectes, que ha tirat endavant festivals, i que no ho parlem, i que puguem mantenir les marques dels festivals i les empreses promotores més importants a l'estat espanyol basades a Barcelona.
I, Tito, aquest teixit empresarial, precisament, continua fort o no en aquests moments?
Sí. Jo penso que la música en directe, afortunadament, és una activitat que ens emplena. No cal dir que viure la música en directe ens fa una millor societat, més tolerant, més rica intel·lectualment, i que en aquests moments vivim realment un gran boom, però repeteixo, sempre Barcelona ha estat, uh-huh, ha estat molt atenta a tot el que ha estat la música en directe.
Fins a quin punt? Perquè a vegades ens costa, és el que deia el Tiana a l'inici de la tertúlia, ens costa valorar el que tenim i hem de venir de fora a dir-nos-ho a vegades. Fins a quin punt Barcelona és referència internacional en l'àmbit de la música, i ja no només de la música, de la cultura en general?
A veure, jo crec que Barcelona és referència, per suposat. Mm-hmm. És una ciutat que mira el món, una ciutat simpàtica, agradable, que té una realitat cultural a molts nivells, vull dir, arquitectònicament, a nivell de gastronomia, tenim el mar, tenim el clima, però bueno, tampoc ens pensem que Barcelona és una de les grans capitals del món. Vull dir, al final, les grans capitals, quines són? París, Nova York, Londres... Barcelona és una capital del món, per suposat, i la cultura és un dels nostres valors, i per tant hem de defensar que això s'ha d'alimentar. I repeteixo, s'ha d'alimentar des de l'òptica de que històricament hi ha hagut sempre una iniciativa privada que és la que ha generat aquest teixit. O sigui, el Palau de la Música, per dir alguna cosa, no existiria si no hi hagués hagut un senyor que digués, vaig a fer un local, i així ens podríem parlar amb molts altres espais, equipaments, o inclús festivals, el propi Liceu, o el propi Estudio 54, ja no ens en recordem, però va ser una sala mítica als anys 80, que va permetre que gires, des de Tina Turner a Mick Jagger, a molts artistes, passessin per aquesta sala, i no hi havia cap altra sala com aquesta a la resta de l'estat espanyol. Per tant, aquesta realitat que vivim, siguem conscients que ha estat construïda des d'aquesta iniciativa, des d'aquestes persones, aquests, en fi, prohomes empresarials que han posat en valor la ciutat. I hem tingut la sort de tenir una ciutat, com deia abans, oberta, tolerant, amb un públic fantàstic, i les persones que ens visiten recullen tots aquests sentiments. Estic convençut que el Bosch, quan està al damunt de l'escenari de l'Estadi Olímpic, sent algo diferent, sent algo especial a el que està sentint, no sé, a Frankfurt o fins i tot a París.
Mònica, Miquel, Màrius, Teresa, Pablo, no sé si voleu aprofitar que tenim el Tito Ramonet aquí per fer-li alguna pregunta, sí, o fer algun comentari sobre aquest element que estàvem comentant ara.
No, Tito, aquests dos dies s'ha posat molt en valor, no?, que el Bosch, quan ve aquí, també l'últim concert que hi vaig ser, que era l'anterior, no aquest cap de setmana, sinó l'última vegada que va venir, que ell empatitza molt amb el públic català, això és una evidència, però deia Antoni Batista aquest cap de setmana que no oblidem que el boss, un dels seus mestres, és Pete Seeger, que Pete Seeger està molt connectat, entre d'altres, amb Raimon, que coneix bé la realitat del nostre país, no? Això que tu deies de la tradició i de com aquests concerts, no?, d'aquests grans artistes, el seu històric també pesa a l'hora d'empatitzar amb un públic. Si creus que la influència de Pete Seeger en el boss fa que obri els concerts quan ve aquí, inequívocament dient bona nit Barcelona, us estimo Catalunya, saps?
Totalment. Segurament, estic convençut que el boss coneix la història d'aquell concert de Pete Seeger als anys 60, un concert que s'havia de fer, em sembla, a l'Escola Industrial, i que van aparèixer els grisos, no?, a cops de porra, es va cancel·lar aquell concert, i crec que va acabar fent-se en una sala d'una manera clandestina. Clar, aquesta és una realitat de la nostra ciutat, de la nostra gent, no?, d'una societat que en un moment d'ostracisme, no?, de tancament, no?, d'una dictadura, és capaç de tirar endavant i apostar per la cultura, com ho va fer, doncs, no ho sé, ja que el Palau dels Esports en el famós concert de l'any 70, no sé, crec 73 o 74, no? I estic convençut que el Bosch deu conèixer aquesta petita part de la història, no?, de Pete Seeger en Barcelona, i potser és un dels, no sé, dels factors, pues, que en el seu moment, als anys 80, no?, 81, 83, no recordo el primer concert del Bosch, devia conèixer, no?, quan li devia dir, vaig a Barcelona, no?, ostres, Pete, vaig a Barcelona, pues fixa't què em va passar a Barcelona, vam cancel·lar el concert, però hi havia una gent que em van portar en un lloc i el vam acabar fent. En fi, és la història de la nostra ciutat, la història, penso, de persones, com deia abans, que han lluitat, que lluitem per tenir una ciutat, no?, una Barcelona que ens sentim orgullosos, no?
Com que no us veig, sí.
El concert del Pete Seeger va ser l'any 71 i jo feia poc que havia entrat a la universitat i vaig voler anar i no vaig poder arribar a enginyers perquè, vaja, és molt bèstia pensar que per un concert la policia a cavall fumés aquelles estarracades que vam pagar. Jo la veritat és que vaig passar molta por. Em vaig anar a camí de l'estadi del Barça corrent com no he corregut a la meva vida i no vaig arribar mai al miniconcert que es va donar, aquell concert clandestí que em sembla que era en un local de Sants, si no crec recordar. Però sí que és veritat que Barcelona té una història. I jo crec que interessa a molts cantants, doncs, començar les seves gires aquí o passar per aquí per dues coses, no? Una, ho l'heu dit abans, és a dir, aquí hi ha unes promotores que fan molta feina, que han fet molta feina, que cal reconèixer-los-hi que han situat Barcelona en el mapa dels grans concerts, no? I després té aquest punt que començàvem la tertúlia dient que a Barcelona a vegades ens falta autoestima, però jo crec que ens puja l'autoestima quan la gent que ve de fora valora que aquesta és una ciutat comodíssima, és una ciutat fàcil, és una ciutat confortable, és una ciutat que no és capital, però és que és molt ciutat. Aquella frase del Maragall dient que el problema de Madrid és que era una capital que no sap ser ciutat i Barcelona és una ciutat que no sap ser capital, em sembla una frase que ho resumeix tot, no? És a dir, Barcelona és una ciutat que la gent se l'ha de fer seva, no? I jo crec que hi ha molts cantants, i el propi Bruce és un d'ells, que han sabut fer seva aquesta ciutat i entendre una mica quina és la seva idiosincràsia, no? I això ha ajudat, perquè aquí hi ha una indústria musical important, les grans productores han fet molta feina, jo crec que aquest és l'explicació perquè els grans cantants volen passar per aquí i no per altres llocs.
Pablo, ets de concerts, sí, tu o no? ¿Y has vingut mai algun concert a Barcelona?
En Barcelona nunca he estado en un concierto. La verdad es que no soy mucho de conciertos, no lo era antes de ser conocido y ahora pues todavía menos porque es un tostón, o sea, como no poder ser anónimo en un concierto. Eso sí, de adolescente, recuerdo los conciertos heavies y punks en el Canciller, que nos intentábamos subir al escenario para saltar desde ahí. Había unos tipos grandísimos que si te agarraban te tiraban contra la gente. Supongo que aquello me traumatizó y fue como... dejé de ir a tantos conciertos. Pero en esto que estáis hablando, creo que hay un elemento muy interesante. Se dice muchas veces, no hay que mezclar la música con la política. Y en realidad eso es una chorrada. O sea, la política es algo enormemente emocional. Y que alguien como el Vos haga los gestos que hizo, que son gestos inequívocos, yo creo que eso moviliza una serie de pasiones, en este caso en Cataluña, que nos ponen enfrente de una realidad que es muy interesante, que es lo emocional como clave fundamental de la creación de identidades colectivas. Y creo que por eso se está hablando del tema. Es decir, el Vos... es un cantautor político, aunque haya quien lo pretenda negar. O sea, la manera en la que ha retratado a la clase trabajadora en los Estados Unidos, en algunas de sus canciones, esa sutil conciencia de clase, por ejemplo, en un temazo histórico de River, en el que está haciendo un retrato social muy preciso de un tipo de clase obrera en los Estados Unidos, el gesto hacia Cataluña del otro día, pues yo creo que introducen esos elementos que siempre han estado ahí, aunque algunos digan que no hay que politizar la música. Pues claro que la música es... claro que la música es política. El Vos es un cantautor político y Julio Iglesias también. O sea, si es que eso es evidente, aunque vayan en oración en direcciones diferentes.
Contrarias.
Claro, claro. Sí, és obvio.
Jo el que crec és que Bruce Springsteen deu estar molt ben assessorat, no sé si per Neo Sala, no sé exactament per qui, diguem-ne, que són els que li diuen, escolta... aquí has de dir això per aquest motiu, ja està, i és Barcelona, Catalunya, no entrem en altres històries, els subtítols en català de les pantalles, que ha sigut una cosa que no s'havia fet fins ara, perquè la gent entengui el missatge que ell vol donar, perquè Bruce Springsteen en aquesta gira vol donar, més enllà de la festa, diguem-ne, vol donar un missatge que és gairebé com una carta final, perquè s'està costant, diguem-ne, els seus últims anys, i vol que s'entengui. I llavors es subtitulen determinades cançons a les pantalles, subtitulen en català. Però aquí hi ha una gent, hi ha una empresa, hi ha, com deia el Tito, hi ha una empresa que organitza aquests concerts i és aquesta gent la que assessora els cantants i els diu una cosa, com s'han de fer les coses. Una altra cosa és que en el cas concret de Bruce Springsteen, potser algú li hagi explicat ja fa anys i ell ho hagi entès des de fa anys, no ho sé, però vaja, vull dir que no és una cosa que es fa per generació espontània. No, Bruce Springsteen no parla català i no es lleva al dematí dient hola, dient bon dia, diu good morning.
No, però Tian, tampoc diu hola, bon dia, bona nit Catalunya, d'una manera innocent. Ho diu amb consciència.
Clar,
amb consciència.
Segur que ell és perfectament conscient quan està a un lloc o a un altre, que el que està dient té una intencionalitat i té una càrrega i té el que sigui, i ell ho ha d'acceptar perquè no és tonto. El que et dic és que algú l'assessora bé.
Sí, però també, perdoneu, que també és cert que el negoci de la música és un negoci que s'està alimentant exponencialment en els darrers anys, i moltes vegades aquests artistes, aquestes persones amb aquests pensaments, també viuen una mica atrapats en certes decisions que no les poden controlar del tot. A mi, per exemple, em va sorprendre, estaves hablando, Pablo, en Estados Unidos, ¿no?, como él se posiciona pues con las clases trabajadoras obreras, en el moment en què es llença la gira als Estats Units...
Entiendo catalán, ¿eh? no te preocupes, sí. O sea, háblame en catalán.
Pablo, en el moment que es posen a la venda les entrades i es veu que totes les entrades estan lligades a lo que es diu preus dinàmics, és a dir, que el preu de l'entrada puja en relació a la demanda, el propi Springsteen surt i diu si altres ho fan, jo també ho puc fer. Vull dir, a veure, ell realment, jo crec, pensa així? Jo estic convençut que no. Vull dir, però que el fet d'estar amb tot aquest gran engranatge que és el negoci de la música, pues segurament el va obligar a fer aquesta declaració que no va sentar gaire bé, i així així està recollit a les xarxes, a gran part del seu públic als Estats Units. Aquí no s'ha fet les preus dinàmics. No sé, a la resta d'Europa, a Espanya, als concerts de Barcelona, no s'ha fet. Però amb això vull dir que també els artistes viuen, entre cometes, atrapat amb aquesta tallarina, no?, que estageix al redor del món de la música i que moltes vegades el propi espectador, el propi consumidor, acaba sent, entre cometes, una víctima. Ja se rebenta, li hace precios dinámicos, etcètera, etcètera.
Tito Ramoneda, una última pregunta. El fet de que durant tota la temporada futbolística, la propera temporada futbolística, el Barça jugui a l'estadi olímpic Lluís Companys, això pot afectar d'alguna manera a la ciutat de Barcelona a l'hora de captar grans concerts?
Sí, per suposat. No pot, sinó afectarà. I no només pels concerts de l'estadi olímpic, sinó pels propis del Palau Sant Jordi, perquè els dos equipaments estan a metres de distància i, evidentment, el que és impensable és la celebració d'un concert al Palau Sant Jordi i un partit de futbol del Barça. Per tant, sí, i evidentment que estem preocupats i ens consta que en aquest sentit, pues, des de BCM, des de la direcció de l'Anella Olímpica, es treballa i estem treballant plegat per fer possible i que les dates de gires i de concerts a Barcelona pues estiguin relacionats. Però sí, evidentment que afectarà.
No, vull sorprendre que és molt important això que deia el Tito Ramoneda, de que s'ha d'ajudar també d'alguna manera els promotors de concerts i que no, que, vaja, que no ens podem adormir perquè, corregeix-me si m'equivoco, però la tendència de les gires dels artistes internacionals és que trien una ciutat a cada país, cada vegada més. Coldplay fa 4 concerts a Barcelona quan podria haver fet un concert a Barcelona, un concert a Madrid, un concert a Sant Sebastià i un concert a Sevilla, però els hi és més fàcil per infraestructura concentrar-se en una ciutat, com que avui dia les entrades compren per internet i la gent es mou amb vols de low cost, doncs tothom se'n va a aquella ciutat a fer aquell concert. Qui es mou no és l'artista, diguem-ne, qui es mou és el públic. Llavors, si tu perds Barcelona com a capital dels concerts d'Espanya, no hi ha gires, no hi ha concert a Madrid, concert a Barcelona, dic d'aquests grans grups, eh?
Bueno, jo et faria el matís. Ara mateix les gires s'allarguen bastant en el temps. Per tant, Coldplay i el Bosch estan el 2023 a Barcelona, el 2024 Coldplay i el Bosch, a veure, tampoc em toca a mi dir-ho perquè no sóc el seu promotor, però 99,9% que estiguin a altres ciutats de la geografia espanyola, ja sigui en format estadis o en format macrofestival. Al final, una gira, repeteixo, hi ha molts candidats a ocupar aquella plaça que hi ha lliure. I en aquests darrers anys, l'increment de festivals, de locals adients per poder fer aquests macroconcerts, ha crescut molt al mercat europeu. I, per tant, és el que deia al començament, al final es juga un tema de logística, un tema econòmic, un tema de recaptacions i amb un petit o amb un altre factor, doncs això que parlàvem, aquesta part més emotiva d'un artista, és igual, doncs el Chris Martin, que diu, escolta, fem Barcelona. És el Chris Martin o és que els 4 estadis olímpics es poden fer a Barcelona i no es podien fer a Madrid perquè els equipaments estaven ocupats. En quant a la competència, a mi no em preocupa. Jo penso que hi hagin concerts a Barcelona, a Madrid, a Sevilla, a Màlaga i a Sant Sebastià és el que, o a Bilbao, és el que hauria de ser lo normal. I és el que passa a altres indrets, a altres països europeus. Ara aterrarà d'aquí 4 dies el Florentino amb el nou Bernabéu, que serà una joia absoluta per poder fer més fàcil els muntatges i per poder tenir una capacitat major de recaptació. Per tant, això afectarà.
El nou Santiago Bernabéu hauria de preocupar Barcelona en aquest sentit?
Jo crec que no, que preocupar-nos la paraula, ens ho hem de mirar i hem de dir, ostres, xapó, han sigut capaços de fer un estadi, a més, ho han fet en un moment impecable, un moment de la pandèmia, i nosaltres anem 2, 3, 4, 5, no sé quants anys, perquè no sé quan estarà acabat el Camp Nou. Jo el que espero és això, que quan estigui acabat el Camp Nou i en aquests moments s'estigui treballant el projecte com s'ha treballat al Bernabéu, pensant en la capacitat d'acollir esdeveniments, que aquest és de vegades un dels grans errors de l'administració pública quan fa equipaments i els construeix. No pensa que després allò ha de tenir un rendiment. Això va passar amb l'Auditori de Barcelona. No van pensar que allà podien haver concerts i que per fer, entre cometes, rentable o menys deficitari aquell equipament s'havia de preveure que es poguessin penjar equips de sol, llums que quedessin tapats, etc. Tot això es va patir, clar. Per tant, no ho mirem com algo negatiu. Aprenguem. Vull dir, treballem justament amb la línia de dotar Barcelona i actualitzar els equipaments, fer-los com van fer en el 92. Vull dir, el Palau Sant Jordi era la joia de la corona, no a nivell espanyol, perquè no n'hi havia un altre, sinó a nivell europeu. I penso que aquest va ser un factor important en aquesta presència continuada d'inicis de gira, perquè no només és l'Estadi Olímpic, és el Palau Sant Jordi. Mm-hmm.
Tito Ramoneda, fundador de la promotora The Project, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt ràpidament, a 3:15, dues notícies d'aquest matí. Aquesta primera és d'última hora. Els Estats Units han intervingut al First Republic Bank i immediatament després han anunciat que té un acord tancat per vendre la JP Morgan Chase, el principal banc de Wall Street. El First Republic Bank és la tercera entitat nord-americana que fa fallida, recordem-ho, en 2 mesos, després del Silicon Valley Bank i el Signature Bank. I aquí, a casa nostra, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat un acord de rendes per ajudar els treballadors a afrontar l'encariment del cost de la vida, ho ha dit amb motiu de l'1 de maig, Dia del Treballador.
Massa sovint, disposar d'un lloc de feina no és sinònim d'arribar amb tranquil·litat a final de mes. I això, en tota societat que es vol, que ens volem, moderna i avançada, és del tot inacceptable. Tothom ha de poder viure amb dignitat i amb seguretat a partir del seu treball. Per això és urgent donar forma a un acord de rendes. És urgent una millora salarial.
D'altra banda, Aragonès assegura que generar llocs de treball per a tothom i per tot arreu és un objectiu de país. Anirem 2 minuts a publicitat i per quan tornem llanço una pregunta. Quins van ser realment els llibres més venuts per Sant Jordi?
RAC 1. Si jo aquesta migdiada, en lloc de fer-la a la Barceloneta, la faig a San Francisco, compta com a somni americà? Jo crec que sí.
Amb Level vola per menys als Estats Units. Vols directes a destinacions tan increïbles com Nova York, Boston, Los Angeles o San Francisco. I a més, el millor preu perquè acompleixis el teu somni americà. Level. Fly your way.
T'agradaria endinsar-te per les comarques de Barcelona? Renfe i la Diputació de Barcelona te'n donen l'oportunitat. Coneix les primeres rutes del projecte Trens Turístics Barcelona és molt més. El modernisme gourmet i viles marineres de Costa Barcelona que s'estrenaran aquesta primavera. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
Quan la Sofia va obrir el seu paquet d'Amazon, va obrir els ulls com unes taronges. 5 modes de raspallat i sensor de pressió intel·ligent. Era el raspall de dents elèctric dels seus somnis a un preu més baix del que mai hauria imaginat. 5 estrelles de la Sofia. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Avui tota la família ha vingut a veure la iaia Maria. La Joana, la seva filla, la visita totes les setmanes, però avui és un dia especial. Celebrar junts el Dia de la Mare, sens dubte, és el millor regal per la iaia Maria. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Benvingut a la prova pràctica del carnet de conduir. Em dic Carmen i sóc l'examinadora.
Bon dia, em dic Albert.
Bé, abans de començar l'examen, li vull dir que, per mi, és com si fos fill meu.
D'acord.
Genial, doncs posi la clau al contacte i comencem.
Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Compra'l ara. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, El món a RAC1 amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1. El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
El perquè de tot plegat.
10:50, mentrestant, una altra notícia d'última hora. Continua la cerca de l'autor de la mort a trets d'un jove de 15 anys. Aquesta nit, a Sant Hipòlit de Voltregà, Osona, us ho explicàvem durant l'informatiu. L'home, que és el sospitós de 40 anys, ha fugit a una zona boscosa propera i la policia ha dissenyat un ampli dispositiu per localitzar-lo i detenir-lo. El grup d'elit dels Mossos, el GI, és qui lidera la cerca. Repetim, a Sant Hipòlit de Voltregà, una zona boscosa, l'atacant que ha mort a trets un jove de 15 anys que ha fugit, i ara mateix la policia catalana, des de primera hora del matí, que el busca. Aquesta pregunta que llançava abans d'anar a la publicitat: quins van ser realment els llibres més venuts per Sant Jordi? Per què he fet aquesta pregunta? Doncs perquè fins ahir semblava que Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà, a la categoria de ficció, i La gran enciclopèdia del Barça, dels de la Sotana, ho eren. Almenys això és el que va dir el gremi de llibreters el mateix 23 d'abril, el mateix dia de Sant Jordi. Doncs bé, avui sembla que els llibres més venuts no van ser aquests. Segons les dades de vendes recollides per LibriRed, que és la plataforma per controlar les vendes de llibres a l'Estat i que van crear la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters, la Cambra de Llibres de Catalunya i el Govern Espanyol, el llibre de ficció més venut va ser 32 de març, de Xavier Bosch, i el llibre de no ficció més venut va ser De la sabana a Mart, de Xavier Salai Martín. També ho acredita les dades de la consultora GFK. Per tant, LibriRed d'una banda i GFK, aquesta consultora que ofereix a les editorials dades fiables de vendes de totes les llibreries, a més de les parades al carrer. Per parlar d'aquest ball de xifres, el que seria el principal beneficiat o principal perjudicat, ara ens ho dirà ell, tenim en antena l'escriptor Xavier Bosch, l'autor d'aquest 32 de març, el llibre més venut aquest Sant Jordi, segons LibriRed i la consultora GFK, però no segons el gremi de llibreters, que el va situar segon. Xavier Bosch, bon dia i moltes gràcies.
Què tal, Sergi? Bon dia.
Xavier, segons aquestes entitats, el teu és l'únic llibre que per Sant Jordi va vendre més de 13.000 exemplars. D'entrada, com s'explica que el gremi de llibreters donés Les nostres mares, de Gemma Ruiz, com el més venut?
No ho sé, però els llibreters prou feina tenen el dia de Sant Jordi, ho sabem tots, com per anar comptant llibres. Per tant, va dir el que va dir, que devien ser les dades que tenia aquell dia o aquell migdia, o eren les d'aquella setmana, que de fet coincidia amb el LibriData, que és el mateix que el LibriRed, però a Catalunya, no? No ho sé, molt... Jo sóc de lletres i no de números, però vaja, les xifres que m'ha passat aquest matí a les 8 del matí el vostre productor, el Jordi Balaguer, fan molta il·lusió. Més de 13.000 llibres venuts en el dia de Sant Jordi, i amb aquests dos rànquings que dieu coincidents, doncs molt i molt content, molt satisfet i molt agraït d'anar sumant tants i tants lectors.
Dones més validesa a aquestes dades, que entenc que s'han pogut cuinar amb molta més calma i molt més fred que les que dona el gremi de llibreters el mateix dia de Sant Jordi. Segurament també apretat per la pressa que posem normalment als mitjans de comunicació, i que sembla que en aquell mateix dia hi hem de tenir els rànquings i ho hem de tenir tot, i després resulta que omplim els titulars dient que tal i tal són els llibres més venuts, i després quan fas el càlcul més en fred resulta que no.
Bé, això, com no es cansa de dir en Sergi Pàmies, i té raó, no és una competició. No ens donen un xec, ni un premi, ni una corona per ser el llibre més venut o el segon més venut, no? Però atès que fem notícia, està bé que el titular sigui a través de xifres certes. I ara hi ha xifres certes. Una setmana més tard, avui, que és dilluns, no? Doncs, bueno, doncs ja fa 8 dies de Sant Jordi i coincidiran finalment, sempre coincideixen, les que dona el LibriData, que és on es basa el gremi de llibreters, amb el LibriRed, perquè és el mateix. Per tant, no ho sé, no, perquè suposo que és això, que hi ha molta feina, segur, hi ha molta feina el dia de Sant Jordi, i no hem d'anar a furgar ara a buscar polèmiques. La Gemma Ruiz n'ha venut moltíssims, jo també, l'Andreu Claret n'ha venut més del que es deia, per els rànquings que m'heu enviat el Sánchez Pinyol també, collonut, el Sala Martín, el més venut de ficció, que això ho vaig vaticinar a l'Islàndia que passaria i ha passat, per tant estic content perquè tindré un punt extra aquesta setmana.
Clar, polèmiques a banda o ball de xifres a banda, no diguem polèmiques, ball de xifres a banda, com valores, Xavier, ser l'autor més venut amb 13.300 exemplars del teu 32 de març?
Amb molta il·lusió, valoro molt l'agraïment, ho valoro molt content que 32 de març convenci tanta gent, que la història d'aquesta neta i aquesta àvia, que són la Margot i la Bàrbara, protagonistes de 32 de març, arribi encara més gent amb la notícia d'avui tot plegat, doncs molt bé, molt, molt honorat, molt satisfet i emocionat que tanta gent vagi sumant-se llibre rere llibre a les meves novel·les, a les meves històries.
Això no fa
però
que
al final, sigui... Sergi, sí. Al final... com deia abans, això no és una competició, i l'important, com deia aquell, és participar de la festa de la literatura, que és la festa que tothom voldria tenir i que només la tenim nosaltres. Això passa una miqueta com això que estàveu parlant ara de l'esperit del Brus i Barcelona, no? Amb la doctora Cabezas, amb el Tito Ramoneda, etc. Bé, doncs passen coses d'aquestes i amb el dia de Sant Jordi el que hem de celebrar és que tinguem aquesta festa collonuda, única, que fa enveja, i que és una festa de tothom, dels lectors, dels autors, dels llibreters, dels que venen roses, dels que estimem al capdavall, i que és un orgull de país.
Mònica, Miquel, Màrius, Teresa, Pablo, des de Madrid, insisteixo, com que avui no us veig, si voleu dir alguna cosa al respecte, endavant.
Diuen que la vida és important saber perdre, més bo és encara saber guanyar, i el Xavier està demostrant que sap guanyar, per tant... Xavier, moltíssimes felicitats, perquè ho dius en les paraules justes, no? És a dir, al marge de la feinada que hi ha el dia de Sant Jordi, hi pot haver errors. Ara sabem, amb aquestes dades, que el 32 de març va ser el llibre més venut, no el segon, sinó el primer, molt bé, que Les mares es va vendre molt també. El que és important és, com deia el Xavier, que aquesta festa ho és de la literatura i que hi ha molts autors... que venen i que venen molt i que no surten en el rànquing i al final el que és important és saber administrar bé aquesta festa i no espectacularitzar-la només amb xifres, no? I per tant, felicitats, Xavier, per el que acabes de dir.
Moltes gràcies, Mònica. És tan bonic veure tantes parades amb tants llibres i tants títols diferents que al final cada lector segur que troba la història que li canvia la vida o que li fa passar una estona distreta o que la treu de les cabòries, no? La qüestió és trobar el que a tu et satisfà en aquell moment i, per tant, tants caps, tants barrets, i això, tants autors com lectors, no?
I tant. I hi ha una dada molt significativa que recordo que la vam explicar l'endemà, que és que els llibres més venuts, al final, només representen un 5% de tots els llibres que s'arriba a vendre, de tot el que es ven en el dia de Sant Jordi. Per tant, sí, ens agrada fer rànquings, però, com diu el Xavier Bosch, això no és una competició, i hi ha tants i tants llibres, i al final el que els hem de quedar, el que Sant Jordi és Sant Jordi, i és el dia que és, que segurament, per molta gent, el millor dia de l'any. Una última pregunta, Xavier, recordo que quan vas estar aquí al Món a RAC1, presentant el 32 de març, el Basté va dir... El Xavier Bosch segurament és l'escriptor que millor ven els seus llibres, perquè els gaudeix venent-lo. Evidentment, no que millor ven en terme econòmic, sinó a les entrevistes, fer la promoció. Continues girant, en aquest cas, en presentacions del 32 de març, o ja està?
Sí, no. Continuem. N'hem fet 26 abans de Sant Jordi, entre el 9 de març, que em va entrevistar el Basté, que era el dia que sortia el llibre a la venda, fins a Sant Jordi em vaig fer, em sembla que 26. I ara, cada dijous, seré a un lloc diferent de Catalunya, continuant presentant 32 de març, esclar que sí. Això no s'acaba per Sant Jordi. I, per exemple, aquest dijous seré al Vendrell. I després, doncs, bueno, tot el mes de maig ja penjaré la ruta a les xarxes socials, com faig sempre.
Sergi,
sí.
Sergi.
Digues, Mònica.
Jo conec el Xavi. Xavi, quants anys teníem quan ens vam conèixer, tu i jo? 17, 19,
home, a la facultat, 20. Sí, 18 o 19, sí, sí.
18 o 19.
18 a la facultat, sí.
18. I el Xavi, la il·lusió de la seva vida no era ser periodista, que també hi ha dedicat molts anys i continua exercint, era justament el que ha aconseguit, no? Que era ser un contador d'històries i apassionar els seus públics amb el que ell escriu, no? I jo ara estava pensant, ostres, han passat uns quants molts anys i per què gaudeix tant en les presentacions? Per què s'ho passa tan bé promocionar els seus llibres? Doncs perquè era l'objectiu de la seva vida i l'ha aconseguit, no? I per tant, sí, sí. No em sorprèn gens que la seva passió sigui això, sigui compartir-ho amb els lectors i anar-los a explicar per què ell ha volgut explicar aquesta història, no? Per tant, és algú que ha aconseguit exactament allò que volia ser a la vida.
I si el Barça guanya la Lliga ja serà doblet.
I si el Barça guanya la Lliga, si guanyés una Champions aviat, encara series més feliç.
Guanyarem la femenina, que no està gens malament.
Correcte.
Això sí.
3 de juny.
Sí,
3 de juny a Eindhoven. Xavi Bosch, bon dia i enhorabona.
Moltes gràcies, Sergi. Que vagi bé.
Abans que el Tian faci el seu per rematar la tertúlia...
Ho deu ser la breu.